Bona nit a tothom. Continuarem amb el nostre costum de presentar-vos gent que no necessita cap presentació, com és el conferenciant d'avui, en Ramon Alberch. Ell és arxiver en cap de l'Ajuntament de Barcelona, havia estat president de l'Associació d'Arxivers de Catalunya i un dels seus principals impulsors, i havia estat també arxiver de l'Ajuntament de Girona, on va fer una tasca molt important d'ordenació i de donar a conèixer el fons de l'arxiu. Tot sovint li veiem papers en la premsa i en les revistes més o menys especialitzades o divulgació sobre coses d'arxivística. Fa poc li he llegit una cosa a la revista Clio, on signa com president del comitè assessor de l'Escola Superior d'Arxivística i de Documentació de la Universitat Pompeu Fabra. A part d'aquesta tasca com a arxiver, és molt important la seva dedicació en la investigació. Jo crec que ha estat sobretot Girona i els gironins, i és autor o coautor de molts llibres sobre aquesta temàtica, des del Maresí Jordi Aragó, els jueus de la ciutat de Girona, sobre gremis i oficis, molts llibres, alguns llibres o més d'un sobre la il·lustració a Girona, un d'utilíssim que és la bibliografia de la ciutat de Girona, en fi, molts altres que ara no recordo, i últimament també ha començat a escriure coses sobre llegendes. Té un llibre sobre les llegendes de la ciutat de Girona, i avui ens donarà un tast, i també altres llibres de divulgació, com ara un que es troba als quioscos sobre històries de Catalunya. Us deixo doncs amb en Ramon Alberch.
Molt bé, moltes gràcies, Narcís. En primer terme, doncs, com sempre, doncs, encantat de poder parlar una mica d'història de Girona, en aquest cas de llegendes. Al parlar de llegendes, també volia començar amb una anècdota. Fa un moment ara, el ser aquí en un local de la Caixa, m'ha vingut al cap una anècdota i un somni de l'altre dia. Fa molts i molts anys, l'any 84, amb en Narcís Jordi Aragó vam escriure un llibre que era una història de Girona, l'any era la història de la Caixa i la història de Girona, commemorant en aquell moment els 75 anys de la història de la implantació de la Caixa Girona, no? L'altre dia vaig somiar, en aquell moment al fer el llibre, amb en Narcís Jordi vam fer una broma, els de la Caixa, en aquell moment en Miquel Casellas, que era el delegat, li va dir: Narcís Jordi, Ramon, d'aquí 25 anys fareu el centenari de... I en Narcís Jordi va dir: ui, d'aquí 25 anys, pensava, on seré jo? Va dir. Jo vaig dir: home, jo tinc esperances encara d'estar per aquí. I l'altre dia somiava a la nit que estàvem fent el centenari, estàvem escrivint el llibre, i jo estava fatal, em trobava fatal, i Narcís Jordi estava esplèndid, no parava d'escriure, i ara li comentava, dic, escolta, potser és una premonició, per la seva part me n'alegro molt, però la meva realment estava en un estat molt lamentable, i no falten gaires anys pel centenari. En canvi, estàvem treballant hores, i li deia: prou, vull plegar, i em deia: no, Ramon, si més portem unes hores treballant, sisplau. En tot cas, és una premonició positiva per part de Narcís Jordi. Espero que en el meu cas només sigui que això, un petit somni, perquè seria molt lamentable que d'aquí uns anyets em trobés en un estat tan lamentable. Molt bé, vist feta l'anècdota, que no s'esdevindrà llegenda, espero, del llibre de la Caixa, passaríem a parlar d'històries i llegendes de la catedral. Jo, a l'enfocar la xerrada en un sentit doncs molt divulgatiu i col·loquial, una miqueta volia d'entrada fer una petita distinció, en la mesura en què quan parlem de llegendes s'hi barreja tot una miqueta. A vegades amb les llegendes hi posem misteris, a les llegendes hi posem falsificacions històriques, hi posem errors, i a vegades es fa un cap mas, o es fa un barreja-barreja, amb què tot val, no? Tot val per dir que allò és una llegenda, i aquí s'hi posen, insisteixo, elements diferents. D'entrada, per tant, voldria, abans de centrar les llegendes de la catedral, una miqueta fixar una miqueta què entenc per llegenda, o pels misteris, o per aquestes qüestions. En primer terme, jo voldria insistir que les llegendes, i totes les de la catedral, la immensa majoria, però les llegendes, genèricament, tenen una base històrica real, tangible, i jo dic, intentant explicar-ho el més fàcilment possible, que són una interpretació o una recreació poètica de la història. Un fet que s'ha esdevingut, que és real, però que amb el pas del temps, els testimonis orals, les cròniques, l'han anat variant, reinterpretant, a vegades en funció d'interessos religiosos, d'interessos polítics, d'interessos socials, però que al capdavall té alguns elements certs i veritables. I que sí, fas una recerca acurada i vas enrere, sempre hi ha algun element que és històricament provat o històricament més o menys raonable i demostrable, mentre que altres elements, els misteris o altres elements d'aquesta mena no tenen per què tenir aquesta base històrica més o menys tangible. Això no vol dir que no hi hagin llegendes amb molt poca base real i després en tot cas ja faré algun esment d'aquest tipus. Per tant, en primer terme, una llegenda no és una falsificació d'un fet històric o no és un error històric involuntari que s'ha anat repetint. La llegenda neix i evoluciona amb el temps, amb diferents graus d'intervenció, per bé que amb una càrrega molt forta de tradició oral. És a dir, una persona ho explica a l'altra, el fill ho explica al net, o al seu fill, l'avi al net, i hi ha una successió d'oralitat que fa que es vagin a vegades sobre una base comú d'una llegenda en vagin sortint algunes petites variants. Les llegendes tampoc poden ser inventades. Hi ha gent que diu, bueno, això... No, a veure, una llegenda no és inventada, té, insisteixo, aquesta tradició, té aquesta continuïtat històrica. Per tant, no és un misteri. Un misteri és allò que no ens expliquem, són qüestions irresoltes, són temes que encara no dominem. Un exemple, per exemple, que sovintejadament, cada que veus algun article de divulgació, alguna revista, surt sempre a les voltes de la Rambla la figura d'aquelles figures que hi ha a la paret, en les voltes, no? Aquella mena de vampir, aquell que sembla que toqui un sac de gemecs, i jo ja n'he llegit moltíssimes. És fins a cert punt un misteri. Què són aquelles figures? Hi ha qui diu que és un vampir, hi ha qui diu que són els tres monjos que van assassinar l'abat de Banyoles a 1600 i escaig i que els van empenjar a Sant Pere Galligans. Hi ha moltes interpretacions, però no és una llegenda, és una figura a la qual encara no hem sabut trobar-li l'explicació raonable. Potser no la té, potser no cal ni que la tingui, el que la va fer senzillament una figura escultòrica per decorar i punt, però en tot cas aquest cas tindria aquesta aureola de misteri que la catedral propicia moltíssim per la seva grandiositat, pels detalls escultòrics, etc. I finalment hi han els errors. Hi han coses que no són veritat i no són pas llegendes, bé, no són veritat. Els banys àrabs, la llegenda dels banys àrabs, no, compte, els banys àrabs no són una llegenda. L'altra cosa és que podem reinterpretar-la i dir, la gent diu això, els banys àrabs són una construcció romànica i punt, que imita estil l'àrab, però que no va ser construïda en cap època, ni hi havia aquí un contingent àrab de prou potència com per anar a construir uns banys d'aquella mena. No? Què ha passat? Clar, la seva figura, la seva presència àrab, diguem així, la construcció, clar, fa creure a tothom que està davant d'uns banys àrabs i tots els turistes que venen se'n van convençuts, si no llegeixen res, que estan davant d'uns banys àrabs. Llegint els llibres que s'han escrit, aquí a Girona tens perfecta consciència que és una construcció romànica que imitava el que en aquell moment devia ser l'arquetipus de bany i que per tant, però això en tot cas seria en darrer terme un error que potser sí que pot arribar a esdevenir llegenda amb el temps. Per tant, llegenda, falsificació de les qüestions, els misteris, parlem de coses. Jo per tant parlaré en aquest sentit bàsicament de llegendes i d'alguna història per exemple de llegendes. Com neixen aquestes llegendes, en tot cas, ara en aquest cas ja cenyides a la catedral? Les llegendes catedrals són força conegudes, no n'apareixen espontàniament. Jo mentre es preparava la conferència he anat buscant, l'únic que he considerat que alguna que en sabia una miqueta saber-ne alguna cosa més, però no he fet descobertes. Mira, una llegenda nova, entre altres raons potser per això, perquè jo tinc una percepció i un concepte de la llegenda que no admet doncs, jugar amb altres elements que també són legítims. Jo podria dir misteris de la catedral, després misteris i podria posar-hi tot el que em semblés de gust. Com són les dues vies, diguem-ho així, de gènesi o de naixement d'una llegenda i de transmissió? Una és generalment un fet de caire llegendari, transmès inicialment per via oral i que és fixat per escrit, la qual cosa al reescriure-la i al reinterpretar-la diversos autors, ho deia al principi, dona peu a una reinterpretació, a una recreació. Moltes vegades aquesta recreació té interessos, és a dir, no és innocent. No es diu allò en aquell moment determinat perquè sí, sinó que casualment el ressorgiment d'una llegenda en un moment històric determinat o en un episodi concret obeeix a interessos polítics, insisteixo, religiosos, socials, però a vegades no són en absolut innocents. La de Sant Narcís, que no va vinculada en cap cas a la catedral, tot i que hi ha figures també de Sant Narcís a la catedral, és un cas clar d'una llegenda que apareix en un moment determinat, es desenvolupa d'una manera determinada i té un missatge darrere i has utilitzat les mosques i tot l'element que l'acompanyava contra els francesos. Va que hi ha una guerra contra els francesos, apareixen les mosques i si no n'apareixen, doncs una vegada 1787 n'apareix una i van 1.000 persones a la nit a mirar perquè ha aparegut una mosca, perquè volien que apareixés una mosca. I al final a Girona que apareix una mosca, tampoc és tan estrany, ja tenen el pretext. Ha aparegut una mosca i a les 3 de la matinada mitja ciutat se'n va veure la mosca que ha aparegut i tots ja esperen el miracle. Era un element de gairebé de moral. Si apareix la mosca és que ara ja atacaran els francesos vivent del mite de 1285, que és un mite i d'un sant probablement que no va estar poder mai ni per aquí. Però tot aquest seria un cas que emergeix en moments determinats amb unes intencionalitats determinades. Altres vegades la llegenda és molt de tradició oral. És el menys usual, però té una càrrega d'oralitat molt forta, amb molt poca fixació escrita. Se n'ha escrit molt poquet i s'ha transmès molt. Això ha fet a vegades, que ho veurem en algun dels casos avui, que n'hi ha diverses variants, que al final cada un l'ha vestit diferent. Les variants a vegades són que al transmetre-ho es desfiguren. Jo de jovenet, ara la mainada he jugat a jocs, però de jovenet nosaltres no teníem televisor, ni PlayStations, ni coses d'aquesta mena, ni feien programes sobre Gran Hermano, estaven molt avorrits, es veu, i hi havia un joc amb la mainada de l'escola que era que tu li deies una cosa al teu company, li deia l'altre a l'altre i després t'ho deien a tu. I arribava absolutament desfigurant, no tenia res a veure i et mories de riure perquè tu havies dit una frase i quan havia donat la volta als 30 t'arribava absolutament canviada. Si això ho traslladem al camp de la tradició oral no diríem tant, però es desfigura moltíssim. I si no, la gent ho recrea, la gent hi posa coses de la seva imaginació, tots ho fem, expliquem una anècdota i amb el temps, sense ser volgut i tot, la recreem, li posem elements a la nostra pròpia collita perquè faci riure més i arriba un moment que l'hem vestida amb un aparell diferent. En tot cas, la tradició oral són ja ben les més senzilletes, les més simplificades, la gent tendeix a simplificar-les molt ràpidament, això no en tenim moltes, eh? El cul de la llona, totes aquestes, el llop, serien les de tradició oral autèntiques que s'han transmès molt ràpidament i amb un argument, diguem-ho així, molt senzillet. Normalment, les de tradició oral, o les que tenen una forta càrrega oral, tenen diverses variants, per bé que el cos central, la idea bàsica, és sempre la mateixa. No? Vull dir, hi ha un punt en què més o menys totes coincideixen. A vegades no deixen de ser històries divertides, curioses, insòlites, que han anat poc a poquet agafant aquest caire llegendari. Per què en té tantes la catedral? Perquè la catedral té tantes tradicions, o té unes quantes, o té les llegendes més amb més cos, amb més fortalesa, en el cas de la ciutat de Girona. Probablement per moltes coses. Una, important crec jo, és pel fet de que és una obra grandiosa, feta amb molta lentitud, allò la frase famosa, l'obra de la Seu, que no només és atribuïble a Girona, és construccions que es comencen al segle X i s'acaben 500, 400, 300, 600 anys després, per tant, molt antigues, amb una gran riquesa iconogràfica, molts d'escultures, retaules, per tant, que dona també per molta reinterpretació, dona per molta imaginació, i per tant, com tota construcció grandiosa que té molts espais diferents i molts de racons diferents, té un cert aire de misteri que en alguns casos pot propiciar aquesta facilitat en què es produeixin algunes llegendes. L'altra roda, perquè la catedral en té unes quantes, seria la seva preeminència física i espiritual. És un edifici, una corporeïtat impressionant, està emplaçat en un lloc alt, presideix la ciutat i jo no sé, molta gent, jo veig turistes, quan agafen el tren, jo segueixo cap a Flaçà, doncs jo veig que molta gent s'hi fixa i sota la nit quan està il·luminada té una presència extraordinària sobre la ciutat. És un element que no pots evitar, té una presència aplastant. Però clar, no només és una presència corpòria, té una presència espiritual, té una força al llarg de la història econòmica i espiritual molt forta, a la qual cosa també insisteixo, aquest poder econòmic, aquest poder religiós, també és poder terreny abonat perquè passin coses d'aquesta mena. Quines serien les llegendes aquí breument comentaria? N'hi ha dos que jo diria que són les de més contingut religiós i polític, les que tenen a darrere un discurs més fort i que hi ha una voluntarietat. Una d'elles és la de Sant Carlemany o la de Carlemany, que és la més tradicional. L'altra seria la d'en Ramon Berenguer II, el cap d'Estopes, que seria l'altra tradició més important i més arrelada. La resta de llegendes són més vinculades potser a això, al fet de tenir un edifici monumental, grandiós, d'una gran presència a la ciutat i que tenen, per tant, referència a la pròpia construcció o elements constructius. Una és la llegenda vinculada a la nau gòtica o en Guillem Bofill, que és una molt, diguem-ho així, de tradició oral. L'altra seria una de les més famoses, d'on li agrada perquè és molt fàcil d'explicar, que és la bruixa que ha esdevinguda una gàrgola. i l'altra seria la Massa de Sant Benet, que és menys coneguda, però que també té el seu interès. Al costat d'això hi han petites històries que amb el temps s'han anat descapdallant i que la gent cada vegada hi dona més relleu. El sepulcre comtal, per exemple, del segle XI del Cap d'Estopes, el fet de que hi sortís allà un coixí d'allí de l'època que l'havien traslladat, o les barres catalanes, també ha donat lloc a una certa història, en aquest cas certa, però que també, per què no podem el temps, a mesura que es vagi transmetent, agafarà un cert caire llegendari. El tapís de la creació dona per molt, no? Té molta interpretació iconogràfica, hi ha la teoria del senyor del doctor Palol, de si eren dues peces, hi ha també una certa reinterpretació que també podria portar, no a la llegenda, però sí a històries més o menys divertides i insòlites, i a més hi ha una certa poesia i novel·la vinculada a la pròpia catedral. El que hagi llegit Josefat de Prudenci Bertrana, t'ho imagines, eh? Clar, a més a les golfes, un món misteriós, recòndit, la Josefat potser seria una de les novel·les que més fàcilment pot arribar a propiciar aquesta, diguem, percepció llegendària de la catedral, o en el propi fi del món a Girona d'en Ruïra, que també la catedral juga un paper important, molta novel·lització la catedral hi juga, insisteixo, un paper remarcable. La d'en Carlemany, deia jo, és la de més contingut polític, de més contingut religiós, la que té un missatge més fort a darrere, és possiblement l'únic personatge llegendari de la ciutat de Girona que es pot equiparar al seu grau de mitificació i pel seu arrelament també en la memòria col·lectiva, en l'imaginari col·lectiu, és l'únic que es pot comparar amb la llegenda de les mosques de Sant Narcís, que jo diria que és el mite per excel·lència. Probablement les mosques de Sant Narcís seria el mite gironí, trobes molta gent que no és gironina ni ha estat gairebé mai per aquí, en canvi la llegenda de les mosques s'ha retransmès molt, la gent l'explica de maneres molt diferents naturalment, però és una llegenda, en aquest cas, molt tradicional. L'altra, insisteixo que potser té una certa equiparable en potencialitat en difusió, seria la d'en Carlemany. La llegenda d'en Carlemany té molts vessants, jo el que faré és explicar només el fet històric, explicar la llegenda central i les derivacions. Les derivacions, ja sabeu, que n'hi ha moltes. El Sant Carlemany, un home políticament decisiu en la conformació del nostre país, ha perdurat durant segles la seva memòria mitjançant un ofici litúrgic, que seria un cas, la torre romànica dita Torre de Carlemany, la cadira episcopal dita Cadira de Carlemany, el cartoral de l'arxiu que es diu, en aquest cas, que es diu el cartoral de Carlemany, una campana ja desapareguda, que és la campana de Carlemany, l'estàtua de l'alabastre que està al museu, que també no és Carlemany, però també atribuït a Carlemany, un altar de Carlemany, i encara després, si busquéssim més, les cròniques ens parlen d'altres objectes relacionats amb en Carlemany que no han arribat a conservar-se en el supòsit que haguessin existit, i per exemple, es parla sempre d'una copa d'or i argent, també atribuïda en Carlemany, una bíblia que en Carlemany havia relat a la catedral, i encara aquest matí, doncs, jo que sempre a l'última hora sempre dones voltes a les conferències, l'amic Gabriel Roura em comentava una cosa que no sabia, però per això en sap ell molt més que jo de coses de la catedral, em deia que la font dels Lledoners durant una època també es havia atribuït en Carlemany, quan és ben evident que tampoc ho és. Però en tot cas és la llegenda per antonomàcia que ha anat derivant en petites, moltíssimes, amb una pluralitat estranya de fets. Fins i tot en el tema de la versificació. Hi ha molta poesia, alguna poesia referida. N'hi ha la més famosa, la més famosa és la d'en Carné, que això rememora l'enyorança dels gironins, i jo no us llegiré perquè jo llegint poesia sóc molt i molt dolent i no voldria destrossar una poesia tan bonica. La llegenda de Carlemany és una llegenda que, si busquéssim les seves arrels, l'hauríem de buscar en primer terme en el Cronicó de Ripoll, que més tard és un recull ja relaborat, és la típica tradició que es relabora, s'escriu, es fixa per escrit en un moment determinat i que es fa ressò de la conquesta de Girona l'any 785, com tots saben, per Carlemany el derrotar el cabdill Mahomet, diu en un episodi que té un rerefons religiós molt important. És un cabdill que imposa el cristianisme damunt de la religió de Mahoma. Altres autors la van anar afegint-hi altres elements. Un dels més famosos, però que la seva obra és ja gairebé tota llegendària, o una bona part d'ella, una falsificació històrica, és la famosa obra escrita a la darreria del segle XVII, el pare Roig i Gelpí, el resumen historial de les grandeses, que és un llibre molt divertit, que està molt bé, però que en bona mesura del llibre és un afegit d'elements inventats, recreats, i que aquí has de saber distingir la llegenda de la falsificació, dels errors, és una miqueta un compendi, però que és de les que també, el seu llibre, al seu moment, molt difós i molt llegit, és dels que recull la tradició d'en Carlemany i en fa la seva pervivència. Els orígens d'aquest esdeveniment, insisteixo, és l'any 785, quan Girona era periòdicament assetjada pels sarraïns, o pels exèrcits sarraïns, i la comunitat, diguem-ho així, cristiana gironina vivia sotmesa en el domini sarraí. L'avançament dels exèrcits d'en Carlemany cap al nostre país serà un dels elements que comportarà la naixença d'aquesta tradició, o aquesta llegenda. Segons la llegenda, per tant, quan les tropes de Carlemany arriben a Girona, l'emperador volia assegurar-se la via de comunicació, de connexió de la ciutat amb el mar, de manera que primer el que va fer va ser enviar un seu fidel, en Rostany, a conquerir la vila de Sant Feliu de Guíxols, de manera que aquesta manera tenia un camí cap al mar obert, i una vegada, diguem-ho així, havia conquerit Sant Feliu, es va preocupar de la conquesta de Girona. Així com Sant Feliu va caure més o menys aviat amb una certa facilitat, la conquesta de Girona va ser molt més complicada, molt més complexa, i va propiciar la llegenda. Com la presenten en molts de casos? En primer terme presenten que la conquesta presentava moltíssimes dificultats i que Carlemany ja portava molt de temps instal·lat, uns diuen que era instal·lat a la muntanya Sant Julià de Ramis, per dir-ho així, altres diuen que estava instal·lat a la muntanya de Montjuïc. Per lògica, si s'hagués instal·lat en un lloc, era més lògic instal·lar-se a Montjuïc que a Sant Julià de Ramis, però en tot cas la ubicació d'entrada ja no és la mateixa. Uns diuen que era Sant Julià i que, per altra banda, fins i tot va fer una església en honor de Sant Julià. Altres diuen que s'havia instal·lat a la muntanya de la Barufa, o sigui, a la muntanya de Montjuïc. I de que des d'allà intentava conquerir la ciutat amb unes grans dificultats, perquè l'exèrcit sarraí estava molt ben defensat i la ciutat amb un recinte fortificat. Un dia, quan Carlemany es trobava dormint en la seva tenda del campament, diu que se li va aparèixer la Verge Maria i li va comunicar que conqueriria la ciutat i que després, això sí, caldria que restituís el culte a les antigues esglésies cristianes, sobretot a la catedral que havia esdevingut, diu la llegenda, una mesquita musulmana. Per tant, en l'encàrrec hi ha un rerefons religiós. Conqueriràs la ciutat, li diu la Verge Maria, però has de retornar el culte que a les esglésies cristianes, que en aquests moments, diguem-ho així, estan en mans musulmanes. Quan Carlemany va despertar d'aquest somni, va reunir, diuen que l'acompanyava l'arquebisbe de Reims, que l'acompanyava un seguici de nobles francesos, alemanys, italians, i que els va explicar el somni que havia tingut, i en aquest moment, quan els explicava, diu, quan va començar a ploure gotes de sang del cel, que quan queien a terra i s'estavellaven a terra, cada una de les gotes es convertia en una creu. I que mentre succeïa aquest fenomen tan espectacular, per sobre de la catedral va aparèixer una gran creu, una creu impressionant, i que es va mantenir allà per l'espai de 3 dies. A partir d'aquest moment, diu que Carlemany i el seu seguici, davant de les gotes de terra en forma de creu de sang i la gran creu sobre la catedral, que en aquell moment era una mesquita musulmana, va donar ordre als seus exèrcits que fessin l'atac final i que aleshores, mentre les tropes de Carlemany atacaven la ciutat, les tropes sarraïnes eren atacades per una gran pesta, una epidèmia mortífera que acabava amb ells i que era la manifestació de l'aliança, diguem-ho així, el recolzament celestial, per dir-ho d'una manera o altra, cap en Carlemany com a defensor d'uns valors cristians enfront dels musulmans, que en aquest sentit, diguem-ho així, jugaven el paper de l'enemic. Per acabar-ho d'adobar en el sentit llegendari i retòric, a la chanson de Roland, a l'explicar una miqueta com anava l'emperador a la batalla, per donar-hi encara més èmfasi, diu que es va posar a l'armadura per anar a la batalla i que el coll portava penjat un escut de Girona. Finalment, Carlemany va derrotar naturalment els sarraïns, va quedar la ciutat plena de sarraïns morts i diuen que el dia 15 de març de l'any 785 Carlemany entrava triomfalment a la Girona i la deslliurava del domini sarraí. Aquesta seria una miqueta la llegenda central. N'hi ha altres dues variants. Una d'elles explica més o menys semblantment, que el moment de l'aparició o el moment de que se li manifesta que pot atacar la ciutat té una petita variant. Diu que Carlemany es trobava resant i que va veure que el cel es tornava resplendent, assolellat, que sortia una gran llum en plena nit i una creu vermella, aquesta mateixa creu, damunt de la mesquita i el palau del rei musulmà. I que després d'això, doncs els musulmans varen fugir aterrits davant d'aquella aparició i que ell va poder entrar a la ciutat sense cap problema i el primer que va fer va ser retornar el culte a la catedral i nomenar comte de Girona en Rostany. Finalment hi ha una tercera que porta l'amic Narcís Jordi Aragó, que és també molt fantasiós. Diu que al començament del segle VIII, entre les terres de la Selva i el Gironès eren ocupades per un llac immens que tenia un únic punt de terra ferma que seria el que ara són les Gavarres, i que al moment que els sarraïns eren acampats a l'Empordà, Carlemany, amb l'objectiu de fer-los fora del país, va prendre la decisió d'inundar tota la plana empordanesa i que s'endugués els sarraïns cap a mar, i per fer això va tallar amb un cop d'espasa la muntanya que contenia les aigües d'aquell llac i aleshores l'obrir va obrir el Congost, el que ara entregades pel Congost, amb un cop d'espasa, i aleshores les aigües d'aquell llac de la Selva i el Gironès va sortir i va empènyer, es van dur tots els sarraïns cap al mar. Aquesta és molt més fantasiosa, una espasa que talla una muntanya i l'aigua se n'emporta cap al mar. Les altres dues tenen una certa semblança. En realitat, els fets esdevinguts per alliberar Girona del domini sarraí, com tothom sap, són molt més prosaics i obeixen a l'interès de l'emperador Franc, d'en Carlemany, de crear un territori al sud dels Pirineus que li servís de coixí en la seva pugna fronterera amb els bel·licosos exèrcits sarraïns. Feia un terreny d'esponja de coixí per aturar això. Una altra cosa és que per l'època, la pròpia figura d'en Carlemany, la seva grandiositat, la seva mitificació en aquell moment, pels gironins era explicable que es reinventés, es reinterpretés la història, perquè en realitat Carlemany no va estar mai aquí i va estar-hi el seu exèrcit, i això, diguem-ho així, és suficient en certa manera per justificar la llegenda, però cal dir que tota la presència d'en Carlemany no deixa de ser en aquest sentit molt mítica i en cap cas entra en el terreny de la realitat. La manca de documents de l'època fan difícil una miqueta conèixer què va passar. En Gabriel Roure ens explica que creu versemblant que el lliurament voluntari de Girona fos el resultat d'una negociació duta a terme entre el valí de Girona i l'Arabi i el futur comte de Girona, que era en Rostany, i que per tant ni batalla, ni morts, ni sang, sinó un pacte davant d'una situació, diguem-ho així, bèl·lica, ja molt prefigurada a favor de l'exèrcit franc i que va ser producte d'un pacte. El cert és que el traspàs del domini de Girona va fer càrrec de Lluís el Piadós, el petit rei, ja que el seu pare en aquells moments es trobava a la Marca Oriental on estava lluitant amb altres batalles. Per tant, Carlemany no va venir mai a Girona, els seus homes van seguir, Girona va tenir un interès especialment determinat de vincular la seva opció política amb una figura europea grandiosa, mitificada i que ja en pròpia vida ja era un mite total. Què va derivar-se'n d'això? Aquesta omnipresència d'en Carlemany a Girona va derivar en diverses qüestions que explicaré breument. Una primera és que a tota Europa es va propiciar una devoció extraordinària per en Carlemany, tot i que és un home en alguns sentits d'una vida molt contradictòria. Carlemany cal pensar que fou canonitzat per un antipapa, en Pasqual III, i per instigació d'un emperador de vida tan poc exemplar com en Barba-roja. Vull dir que els seus orígens no necessàriament, vol dir que les llegendes no necessàriament, i la història, no necessàriament les persones han de tenir una vida molt exemplar perquè després siguin mite o no siguin mite. En el cas d'en Carlemany, els seus inicis, diguem-ho així, no són pas precisament políticament correctes, que direm ara, i en canvi la seva presència, la pròpia història l'ha convertit en un referent. La devoció era un dels elements més vinculats amb ell, i aquest seguiment propiciarà al nostre país que també apareixin pràctiques religioses vinculades. La més important, l'establiment del culte a Girona d'en Carlemany fou molt ràpid, fins i tot deien el culte Sant Carlemany. La institució solemne d'aquest culte va ser obra del bisbe Arnau de Mont-rodon el 14 d'abril de l'any 1345. Per tant, l'inici de la devoció de l'ofici de Sant Carlemany és una arrenca, diguem-ho així, de manera formal, a l'any 1345, tot i que un crónico de l'any 1315 del monestir de Sant Feliu de Guíxols ja també es fa esment de tota la mitologia d'en Carlemany, però la institució solemne de la festa és un fenomen de l'any 1345 en un decret que es conserva en un cartoral de l'arxiu de la catedral. Aquesta festa s'instituïa a la catedral i al bisbat de Girona i també en els monestirs gironins de l'Orde de Sant Benet. I era revestida de molta solemnitat, ja que ens diuen que l'ofici era de 9 lliçons i constava també d'una processó a l'altar del Sant que s'esqueia el 29 de gener. Per donar una idea de l'arrelament de l'ofici dedicat a Sant Carlemany, l'arxiver catedralici Gabriel Roure ens ha trobat no gens menys que 5 manuscrits dels segles XIV i XV on es fa esment concret de la festa i 4 breviaris, un missal incunable i una consueta que també documenten amb precisió. Per tant, no era una festa qualsevol, no era una devoció qualsevol, tenia darrere una argumentació, tenia darrere una fixació escrita molt formal i tenia, també cal dir-ho, moltíssima solemnitat. La festa va ser suspesa al capdavall del final del regnat del papa Sixt IV, que va acabar el seu mandat en 1480, no se sap per quina raó va acabar prohibint, no hi ha almenys raons escrites per saber-ho, no hi ha cap document justificatiu d'aquesta determinació. El que sí és veritat que aleshores el no poder fer l'ofici de Sant Carlemany, a la catedral de Girona es feia el denominat sermó de Carles, que era com una altra variant diferent, sense potser possiblement, ben segur, la solemnitat i la grandiositat que revestia l'acte del d'això. L'altra empremta llegendària d'en Carlemany és la Torre de Carlemany. Tots els que coneixeu la catedral sabeu que de l'antiga església romànica es conserva el vell campanar que és conegut amb el nom de Torre de Carlemany. És una construcció de base quadrada, fa gairebé més de 9 metres d'alçada, és una construcció del primer romànic dels segles XI-XII i actualment es troba perfectament integrada dins de l'obra de la catedral o en la catedral antiga, diguem-ho així, o la catedral gòtica és un dels elements que li serveix de contrafort i que popularment ha passat sempre a dir-se la catedral, la Torre de Carlemany, probablement perquè el ser del romànic primitiu no era equiparable en cap cas a l'època, però era prou antic com perquè tot el que fos un pèl antic es pogués relacionar. L'altre és la cadira de Carlemany, també molta gent coneix perfectament la cadira de Carlemany. Els responsables del projecte Progrés, que han estudiat molt i molt bé les restes de l'antiga seu romànica, expliquen amb molta precisió la cadira de Carlemany. Una de les singularitats que s'ha remarcat més és que és tallada en un sol bloc de marbre i que és un dels elements més rellevants del romànic europeu, fet a la primera meitat del segle XI, com a voluntat del bisbe Pere Roger d'erigir una seu que pogués comparar-se en bellesa i en beneficència amb les altres grans seus europees. Per tant, és una cadira que ve a enriquir una catedral en un moment en què hi ha un bisbe que vol convertir la catedral de Girona en una de les grans catedrals d'Europa. S'assembla força a la cadira d'en Carlemany conservada a la capella palatina de Quisgrà i que va ser feta vestir pel propi Carlemany, i de tothom he sabut també que l'any 1985 Girona va haver una exposició, aquell moment va ser de les primeres exposicions importants de la democràcia, es va fer aquella exposició famosa de Girona 1200 anys de vocació europea, que era una miqueta recrear l'any 1785 i la incorporació de Girona a Europa. En aquell moment, amb motiu de l'exposició, es va fer una còpia de la cadira de Carlemany, una còpia molt ben feta, una rèplica extraordinària. Me recordo que, això hi ha una anècdota molt important, amb l'amic Pere, que aquell moment ens va tocar disfrutar, però també patir aquella exposició i moltes nits de dormir molt poquet. Recordo que quan es havia acabat, la cadira l'havia fet una bona part, una persona que treballa a l'Ajuntament, que té una habilitat extraordinària, en Ricard, i quan estaven fetes les dues, estaven molt a prop i va venir el bisbe, i no sé si en Pere algú li va dir: senyor bisbe, quina és la cadira veritable, l'esquerra o la dreta? I sàpiga que si s'equivoca ens la quedarem. I el bisbe va dir: home, per l'amor de Déu, la de la dreta. I li van fer un empent i la van moure, i va dir: ostres, doncs la de l'esquerra, doncs que ben feta que està. Naturalment no ens va regalar el bisbe, amb molta intel·ligència no ens va regalar la cadira veritable, però valgui l'anècdota en el sentit de que és una rèplica realment molt ben feta i que realment manifesta aquesta majestuositat i aquesta grandesa d'aquesta cadira. Que la semblança amb la cadira, diguem-ho així, de Quisgrà, també és un element que ha ajudat. Sobre la cadira, l'amic Carles Vivó reporta una curiosa tradició gironina vinculada a la cadira. Diu que si una parella s'hi asseuen junts en aquesta cadira, abans de cloure un any s'hauran casat. En canvi, diu que si seu un home no es pot casar. I diu que per aquesta raó els professors del seminari hi feien seure tots els estudiants de capellà perquè així d'aquesta manera doncs, no tinguéssim tentacions d'abandonar els hàbits. No? Altres diuen que hi ha una tercera petita variant que llegia abans d'ahir, que no l'havia vist mai, que deia que el que s'hi asseia no podia tenir mai més fills i que per tant aconsellaven a tots els homes que no s'hi assegués ningú, sisplau. En tot cas, naturalment una tradició, això és com posar el cap a l'olla, suposo, allà dalt de tot, a Núria, i però, tot i així jo conec molta gent que ara de posar el cap a l'olla, per casualitat funciona, doncs posem-hi el cap a l'olla. No? Hi ha també el cartoral de Carlemany. El cartoral és la paraula magnífic, còdex antic, escrit al llarg dels segles XIII-XIV, però que plega molts documents, aquest cas sí, de l'època medieval, algun d'ells coetanis del període en què va viure i va regnar en Carlemany. I a l'any 1985 un catalanista, en Botet i Xisó, en va fer una edició, el cartoral diu de Carles Many, diu ell. Més tard, l'arxiver Josep Maria Marquès n'ha fet una edició més acurada quant a les transcripcions. És un document històric impressionant d'una importància molt i molt gran. És un dels grans documents del patrimoni documental gironí. I en aquest cas, al tenir documents de l'època, també és el cartoral de Carlemany. Hi ha també, i acabo amb en Carlemany, la campana d'en Carlemany. Hi havia hagut al Garral de Girona, al llarg d'entre el segle XVI i XVIII, hi havia la campana anomenada Carlemany. Es va trencar l'any 1583, explica en Josep Graït, la varen refer més tard, el 1587 es prenen l'acord de refer-la, es va tornar a trencar i després més tard quan es va tornar a trencar li van canviar el nom, en lloc de dir-ne la campana d'en Carlemany, se va passar a dir campana del capítol i a partir d'aquell moment es perd la petxa. I finalment hi hauria la imatge de Sant Carlemany. És una figura, si van vostès al museu de la catedral, del tresor de la catedral, hi ha una figura d'alabastre policromat realitzada pel mestre Jaume Cascalls i que antigament era posada a la part alta del retaule dels quatre sants màrtirs, que representa, diuen, històricament, diguem-ho així, representaria Pere IV el cerimoniós. El que passa és que porta corona, espasa, punyal, sota els seus peus hi ha uns animals fantàstics, i l'Enric Claudi Girbal al seu moment va dir que això era una al·legoria de la victòria d'en Carlemany sobre els musulmans. Actualment és ben clar que és una figura, insisteixo, d'un retrat reial. La figura és Pere IV el cerimoniós, el comte de Barcelona. El que passa és que una presència majestuosa, la corona, una espasa llarga, la barba rinxolada, tot això li dona, li deien en Carlemany, l'emperador de la barba florida, doncs un element més de la mítica. Per tant, Carlemany veiem una petja extraordinària. L'altra petja extraordinària o molt important és la d'en Ramon Berenguer segon al cap d'Estopa. Que t'ha acompanyat d'una mítica i l'any, més tard ho explicaré, l'any 80, sempre el 82 quan es va obrir el sepulcre, va acabar una miqueta d'acabar de ser una llegenda mitificada a nivell gironí. Com funciona abans de la llegenda? Quin és el fet històric? Mor Ramon Berenguer el Vell i en el seu testament deixa escrit que els seus dos fills bessons, en Ramon Berenguer i en Berenguer Ramon, com a bessons naturalment nascuts el mateix any, el 1053, decideix que han de governar conjuntament el comtat, seguint amb aquesta disposició una tradició molt arrelada al casal barceloní que tenia l'objectiu d'evitar que els comtats fossin dividits o repartits. Ja d'ençà del testament, que s'executa l'any 1076, es va veure que la convivència entre els dos germans seria difícil, dos caràcters molt diferents. Hi havia Ramon Berenguer, conegut com a cap d'Estopa a causa de la seva bondosa cavallera rossa, i en Berenguer Ramon, batejat més tard amb el nom del fratricida, en relació a l'acusació de que havia estat l'assassí del seu germà. Aviat van tenir problemes, de manera que hi ha fins i tot una intervenció papal amenaçant-los d'excomunicar-los si continuaven les hostilitats. El 1079 redacta un document en què es fa un repartiment dels comtats de Barcelona i Girona, per tant de que alternativament cada sis mesos haguessin de canviar de palau on vivien i es dividissin a la jurisdicció. Un intent d'arribar a un cert acord entre dues persones amb grans dificultats de conviure amb un cert pacte de tipus polític. En el cas de Ramon Berenguer li va correspondre la meitat de la ciutat, des de la Torre Gironella fins al Castell de Sobreportes, De manera que la resta de la ciutat va anar en mans del seu germà, Berenguer Ramon. El problema s'escau quan el dia 5 de desembre de l'any 1082 el comte Ramon Berenguer apareix mort en una expedició de cacera i que tot sembla ordit pel seu germà Bessó, i el fet aquest desencadena una crisi política d'unes conseqüències molt importants. Tot i que inicialment Berenguer Ramon, a la mort del germà, va seguir governant el comtat, Ramon Berenguer havia deixat un fill, pocs dies abans de morir havia estat pare, i per tant, durant la minoria d'edat del nebot, és en Berenguer Ramon el que es fa càrrec del govern, tot i que una part de la noblesa no li va perdonar mai el que ells creien que era el causant de la mort del seu germà. La seva implicació portarà a una pressió que té un interès polític claríssim, que l'any 1094 se'l sometés al que donaven un judici de Déu, presidit pel rei de Castella Alfons VI. La sentència del judici, en part instigada per sectors eclesiàstics, fou que Berenguer Ramon era culpable, de manera que va haver d'abandonar el govern dels comtats. A partir d'aquí ja es confon la realitat i la llegenda, diu un que va anar a Terra Santa com a penitent, on va morir, però tampoc hi ha masses proves d'així. A partir d'aquell moment el govern serà recaurà en mans d'en Ramon Berenguer III, que era l'únic fill del comte assassinat. Això, breument i molt simplificant-ho molt, sintèticament la història. Ara bé, què succeeix en realitat? En realitat, sembla que el dia 5 de desembre de l'any 82, en Ramon Berenguer, segon el cap d'Estopa, anava de Girona a Barcelona, sembla, diuen, que anava amb l'objectiu de conèixer el seu fill primogènit, que havia nascut feia poc. Al passar per un lloc de la serralada del Montseny, dins del terme de Gaserans, diu que fou encalçat per uns desconeguts, assassinat i el seu cos llançat a un gorg d'aigua molt proper. La complicitat del seu germà, o la suposada complicitat, donarà lloc a la llegenda. La llegenda, ja com la més arrelada, la més consistent, és la següent. Diu que un dia Ramon Berenguer i Berenguer Ramon surten de cacera, ja havien deixat el poble d'Hostalric enrere i van entrar en un indret boscós en un grup de cavallers que anaven plegats acompanyant-los, es començaven a dispersar cada un per anar a caçar, i cada un es va anar dispersant. Al cap de poca estona, Berenguer Ramon li va comunicar al seu germà, al cap d'Estopa, que ell ja havia caçat dues aus i que s'anava cap a Girona a dur-les a la seva muller. Ramon Berenguer va restar sol, aïllat del grup, i fou en aquell moment quan diu que de cop i volta va sortir una figura d'uns canyers molt propers que se li va abraonar al damunt i que li va clavar una gabinetada, o una punyalada, una gabinetada que li va provocar la mort. Aleshores el falcó, que acompanyava en Ramon Berenguer a la cacera, diu que va començar a xisclar fort, xisclar andant, que se van acostar un cert nombre dels cavallers que els acompanyaven i varen veure el cos del comte en aquell gorg, en aquell estany, mort. El varen recollir, varen preparar una comitiva per anar cap a Girona, pel camí el varen dur cap a Girona, diu que mentrestant pel camí es va presentar el germà fent-se el sorprès, dient què havia passat, li van dir doncs el teu germà ha aparegut assassinat, i que aquell moment el falcó ja es va posar a sobre d'en Berenguer Ramon i fent uns xisclets molt forts acusant-lo, diguem-ho així, o manifestant que ell era el culpable de l'assassinat. També diuen que portava, havia alguna cosa vida dur, diu que portava una taca de sang a la túnica molt evident, que es veia ben clarament que era la sang del seu germà, que vol dir que en Berenguer Ramon, a més d'assassí, era un pèl poc intel·ligent, no? Si anava pel món amb una taca de sang tan evident, no? En tot cas, la llegenda, clar, de la meva bata s'ha de vestir, la taca de sang, no hi ha prou que xiscli el falcó, no? Si no, hi haurà una taca de sang molt important. Quan arriben a Girona, el capítol de la catedral va sortir a retre-li homenatge i diuen que aleshores el falcó tota l'estona anava voleiant al costat d'en Berenguer Ramon, com una manera, i que durant la cerimònia, el capellà que l'oficiava, endut per una força irresistible, va dir diverses vegades: Caín, què has fet del teu germà Abel? I que aleshores era com una mena de insinuació de ell havia estat l'assassí. No? L'altra variant, també recordeu, el falcó arriba exhaurit, esgotat a Girona i cau mort, i per aquesta raó a la catedral hi ha a sobre del claustre, entrant al claustre on hi ha el tesor, hi ha una figura dalt d'un falcó que és en homenatge a aquest animal que amb tanta fidelitat va seguint el seu amo, diguem-ho així, fins a l'últim moment. Una altra variant, diu que, però és molt semblant, diu que del lloc on fou mort fins a la catedral l'animal també seguia, voleiant a sobre d'en Berenguer Ramon, i que Berenguer Ramon es va posar molt nerviós, va entrar en un procés de gran neguit davant de l'això, i que els seus gestos, les seves manifestacions, la seva manera de comportar-se, el neguit extraordinari, les incoherències que va dir, el varen també evidenciar la seva acusació. En tot cas, no deixa de ser una petita variació sobre el discurs central, que és ben clar, que és que l'assassinat. Què pot bé estar la realitat? Dins de la catedral hi ha un sepulcre, on hi ha l'enterrament d'en Ramon Berenguer II. Antigament, el sepulcre d'en Ramon Berenguer, el cap d'Estopa, i la seva muller Mahalta, tot i que alguns creuen que és l'hermagent de la seva mare, eren a l'exterior de la seu, però el juliol de l'any 1385 el comte rei Pere III va decidir que es posessin a dins de la nau de la catedral, amb dos costats del transsepte, la del comte a la dreta de l'altar major i la de la comtessa a l'esquerra, on es poden veure. Amb l'objectiu de donar-li més relleu, Pere III va manar fer uns sepulcres nous d'alabastre amb les figures jacents del comte i de la comtessa, que són, es poden observar perfectament. Quan es va poder arribar a copsar si era una llegenda certa o no? El mes de novembre de l'any 82, amb motiu d'apropar-se al 900 aniversari de la mort del comte, el capítol catedralici va decidir que fossin oberts amb dos sepulcres en presència del bisbe Jaume Campordón, dels membres del capítol, una representació del govern municipal i autonòmic, que coordinava el senyor Miquel Coll i l'entorn, de l'Institut d'Estudis Catalans i diverses personalitats de la vida cultural. Recordo, van muntar una bastida, van pujar amunt i van treure aquest sepulcre de 1385, o la part del sepulcre, i va aparèixer a darrere una certa sorpresa. L'obertura del sepulcre es va trobar dintre la figura o el cos força ben conservat de Ramon Berenguer, amb un estat de conservació molt bo. Pues havia estat molt de temps a la catedral, en un lloc, un indret molt baix, molt fred, en una situació que probablement havia escondit a la seva una certa momificació, però es conservava en molt bon estat, es va poder mirar realment. La mesura, podia mesurar tranquil·lament 1,80 m, amb una armadura, amb la cabellera rossa, alçat, devia ser un home realment que devia impressionar per la seva fortalesa. En aquell moment tenia al cap un coixí, que va ser estudiat per la Rosa Maria Martín, i sobretot, a partir d'aquí es va posar en descobert l'antic sepulcre romànic que havia quedat tapat amb la reforma de 1385 i que als seus laterals estava decorat amb unes barres catalanes pintades amb els colors vermell i groc, que actualment a la catedral es pot contemplar perfectament i que reforça una miqueta la idea de les barres. Ara aquest debat de les barres catalanes 4 a Barcelona és un debat que ja estem un pèl avorrits, amb el debat de les barres i l'escut. Ara ja no tenim ni escut ni bandera ni tenim res, no? Vull dir, ho hem, però tot ha anat molt malament, la qüestió és que al final no hi ha res, no val ni el logotip, ni l'escut, ni la bandera. Amb aquest debat de si 4, si 3, si 6, nosaltres vam fer una exposició sobre l'escut i bueno, un Puig de Falc n'hi posava 12, perquè tenia molt d'espai, l'altre n'hi posava 6, hi ha un moment que el nombre de barres no importa, el que importa és que tinguin gules, groc, vermell, groc, vermell, groc, això era important. Aquí es veu ben clar, hi ha una seqüència, sembla que n'hi ha 12, 13, 14, altres n'hi ha, no? No els preocupava que fossin 4, passa que ara avui dia, bé, els catalans hem assumit que són 4 barres i poder és més assenyat posar-ne 4 si hem assumit que són 4, però demostra que històricament el nombre de barres era un tema que no preocupava excessivament i fins al propi Francesc Macià també utilitzava a vegades un nombre de barres diferent de 4 i ningú pot negar, jo crec, el patriotisme també i la catalanitat d'en Francesc Macià. No? En tot cas, aquest cas és una, probablement alguns parlen d'una de les representacions més antigues que es coneixen de l'escut de Catalunya, ja que és coetani a l'època, per tant, al segle XI, i per tant, en aquest sentit, sí que seria una representació molt i molt antiga. Jo si vaig a la catedral l'ensenyo, perquè penso que bé, que en tot cas és d'aquelles tradicions, en aquest cas, un fet històric demostrable. L'esquelet del comte, repeteixo, es trobava en molt bon estat de conservació, va ser objecte d'un estudi superficial per part d'uns antropòlegs de la Universitat de Barcelona. Es van haver de reprimir, ja l'haurien agafat i haurien fet una gran operació, perquè com a antropòlegs, diguem-ho així, va haver-hi en aquell moment una norma molt important de no fer un gran remanent, però sí que és veritat que aquests senyors, amb la mesura del possible, van constatar que hi havia unes costelles trencades al seu cos i que potser això era la causa de la mort violenta. Per tant, més enllà de la llegenda del mite, hi havia un tall impressionant a les costelles i semblava raonable que aquesta fos la causa de la mort. Si això va ser una gabinetada del germà, un cop de destral, o va ser algú, però ben clarament és una mort violenta i la ferida és la que li va propiciar la mort. Va ser el germà o no, en tot cas quedaria dins del terme llegendari. Molt bé, per anar acabant, les llegendes que queden en una és les que jo deia més vinculades a la grandiositat de la catedral. Són tres i els faré breument perquè tampoc voldria estendre massa més. Quines són? Una és la Bruixes de Vigo de Gàrgola. Tots sabem que totes les catedrals, la de Barcelona, Girona, les grans catedrals tenen doncs, les gàrgoles en els caients de les teulades que tenen una funcionalitat que és evacuar les aigües pluvials i evitar que les teulades vagin carregant molta aigua. Abans, doncs, què feien? Doncs, revestien les gàrgoles d'un cert ornamentació, els hi donaven unes formes artístiques, figures llegendàries, en molts de casos plantes, animals, éssers monstruosos, persones, i els hi donaven unes formes molt boniques. En el cas d'aquest, Girona, la catedral crida l'atenció una gàrgola que està al costat de la Torre de Carlemany, es pot veure des de diversos indrets, es pot veure des del carrer del Bisbe Cartanyà, es pot veure des del propi claustre, és una figura, és una imatge gòtica, segurament del segle, primera meitat del segle XIV, que representa una dona que va vestida amb una vestimenta llarga i coberta amb una toca i que a la mà sembla que té una mena de rotlla de paper de pergamí o algun element d'aquest tipus. La llegenda diu que és una bruixa que es dedicava a llançar pedres al pas de la processó del Corpus i sobretot a dir renecs tremendos quan hi havia processons o quan hi havia algun acte oficial religiós. Com a càstig, diu que va ser convertida en pedra amb una gran boca oberta per on surt l'aigua, per tal de que servís d'escarment, d'escarni tots aquells que gosaven en burlar-se. I diu que aleshores hi ha una invocació gironina que tothom sap que diu pedres tires, pedres tiraràs, de pedra quedaràs. Jo vaig llegir a Barcelona en una revista que recull tradicions i llegendes catalanes, un tal Sixvila que aporta una petita variant. Diu que això va ser la bruixa va ser convertida en pedra una nit fosca i freda d'hivern perquè quan va veure passar un sacerdot que anava a portar a una casa a combregar una persona que estava morint, li va intentar barrar el pas tirant-li pedres perquè no pogués auxiliar en aquest pobre home i que per aquesta raó, diu Déu Nostre Senyor castigar l'irreverenta per sa fallonia, convertir-la en pedra, agesant-la a prop de l'església i lloc sagrat on no havia entrat en sa vida. No? En tot cas, és una petita variant. La segona és la nau gòtica. Jo sap que a Girona tenim la catedral, i tenim els gironins tots, un dels elements que tothom també sap, tothom que recorda Girona, la nau gòtica, i tothom sap que té gairebé 23 metres no, d'amplada, una de les... una nau gòtica gairebé única al món. Com a tota nau gòtica, iniciada en un moment, es comença l'església amb tres naus, es continua amb una sola nau. Aquesta decisió s'adopta el gener del 1416 en una reunió d'arquitectes, molts d'ells no van assistir, alguns van escriure, però és una decisió, sembla ser, col·lectiva, amb representants d'arquitectes de Barcelona, de Lleida, de Tortosa, de Cervera, de Tarragona. A partir d'aquest moment, es decideix continuar amb una sola nau. El fet de continuar amb una sola nau, que era un atreviment en aquell moment arquitectònic important, és el que dona una miqueta lloc a la llegenda. És una obra espectacular, en aquells moments és una aposta constructiva molt agosarada, tot això fa que la imaginació popular li revestís d'una certa aura de misteri que acompanya sempre les coses novedoses o les coses inusuals. Per què en Guillem Bofill? Aquí l'amic Pere Freixas ha demostrat a la seva tesi doncs, que el veritable artífex de la nau gòtica no va ser en Guillem Bofill, sinó que va ser el mestre Antoni Canet, que és el que va dissenyar els plànols. Per què en Guillem Bofill la llegenda refereix a ell? Probablement perquè en Guillem Bofill, que va morir molt i molt gran per l'època, va participar molt activament a les obres de la catedral durant més de 50 anys. L'any 1369 ja hi era, fins a l'any 1422 es passa 50 anys treballant a la catedral, a l'últim període del 17 al 22 amb l'Antoni Canet, i aquesta continuïtat històrica d'en Guillem Bofill a l'obra ha fet que encara popularment, més enllà de que científicament i no és així històricament, se li va atribuir la paternitat de la nau gòtica. Com la nau, insisteixo, el moment que es va fer era espectacular, ja va aparèixer la llegenda. Què diu la llegenda? Diu que l'arquitecte Guillem Bofill, espantat en veure l'obra com avançava, al veure-la tan impressionant entre dins i anar veient com estava aixecant una nau de 23 metres d'amplada, va tenir por que s'ensorrés, i hi ha dos vessants. Un diu que es va llevar la vida, que es va suïcidar, això podria ajudar el fet que els últims anys en Guillem Bofill no se sap res, però que Guillem Bofill era un home al final que tenia 80 i escaig anys, per tant, igual va anar a casa seva a morir tranquil·lament, però poder el fet de no datar l'última època de la seva vida va ser el que va provocar que aquest final de dia es va suïcidar. L'altre diu que no, diu que en Guillem Bofill, espantat per l'obra i amb por que s'ensorrés i de ser perseguit, va agafar i va marxar de Girona i va fer una construcció molt semblant a una ciutat italiana. Diu que hi ha una ciutat italiana on hi ha una nau molt i molt iguala que la va anar a fer allà en Guillem Bofill fugint de Girona. Per últim, l'última llegenda és la Massa de Sant Benet. Aquesta llegenda l'explica mossèn Josep Calçada, l'explica també la Montserrat Sorada en el seu llibre sobre la catedral de Girona. Què diu? És una llegenda popular, diu que la catedral de Girona, aquesta hi ha molt poca referència escrita, diu que se sentien uns retrunys d'uns cops, de tant en tant, podia ser el vent, podia ser una catedral tan immensa en tants espais, però que periòdicament se sentien uns retrunys i uns cops molt forts, complien l'aire i complien tot l'espai. I que normalment, quan passava això, era tradició, era un senyal de mal averany. Era l'avís de que hi hauria en poques hores la defunció d'alguna persona resident o vinculada a la seu. Deia que en pocs dies succeïa una desgràcia. Això naturalment feia molt poca gràcia als membres del capítol, a tots els que vivien a la catedral, i aleshores en el repertori alfabètic del bisbe de l'arxiver, Sulpici Pontic del segle XVIII, ja registra aquesta creença. El 12 de desembre de 1588, també a instàncies del vicari, aleshores el capítol també es reuneix per tractar del tema de la Massa de Sant Benet. En algun lloc se'ls fa esment que no se n'ha de prendre acord escrit, perquè diuen que és ridícul prendre acord d'una cosa tan poc creïble com que un cop de massa, uns sorolls, uns pams, uns cops que ressonen, al cap d'unes hores es tradueixin amb la mort d'alguna persona. En tot cas, el que sí que és veritat és que es va ser debatut més d'una vegada, i quan passava es recomanava als canonges i beneficiats de la catedral que es preparessin degudament per si alguns d'ells arribava una mort sobtada en els propers dies i que en alguns moments devia propiciar aquest fet. La llegenda, en tot cas, diu que no és només peculiar de la catedral de Girona, sinó que es veu que també està vinculada a molts de monestirs benedictins, i diu que els cops de massa premonitoris de la mort s'atribuïn a Sant Benet, que amb aquest senyal, amb uns cops de massa que feia, volia prevenir els religiosos del perill que suposava morir de manera inesperada. Aleshores, és possible que, com arrelés a Girona, la seu, també certament al principi hi havia tingut relació amb la regla de Sant Benet i per tant que els cops de massa una miqueta fossin elements que poguessin arribar a formar part d'aquesta llegenda. I per acabar, ja definim un minut més, només històries, no en desenvoluparé, només dir que també ja és un altre món, no és la llegenda, la història també una certa vinculació, ho he pensat al principi i acabo amb això. Tot el sepulcre de comtat del segle XI, jo ara l'he sentit explicar a molta gent, el coixí, les barres, el cos més o menys momificat d'en Ramon Berenguer, ja l'he sentit explicar a molta gent a Barcelona, que ha viscut a Girona, ja l'expliquen, també és molt diferent, i ara troba gent que te l'explica més diferent, ara ja m'he trobat gent que ara no fa 1,80 m, fa 2 m, vull dir, portava una espasa quan van obrir-lo de 20 quilos a la mà, jo no sé d'on t'ha sortit-lo dels 20 quilos, i jo hi era i us juro que no portava cap espasa, no? I clar, la gent, imagini's, 1,90 m, 100 quilos, aquí aguanta una espasa de 20 quilos, s'ha de fer 2 m gairebé i 100 quilos, esclar, ja fa 2 m, 100 quilos, vull dir, d'aquí un temps segurament serà, pot ser una llegenda i tot, El cas del tapís, el que això també dona per molt, insisteixo, és un cas que ha estat molt aixat per el doctor Pere de Palol, i la novel·lística és el que ha ajudat més. Jo sempre recomano a algú que vulgui somiar amb la catedral de Girona, que vulgui imaginar-se la catedral, que vulgui anar a aquest món amb què la imaginació personal, el misteri, juga un paper molt important, doncs que es llegeixi Josefat de Prudència i Bertrana, jo crec que aquestes novel·les, quan a cop llegida, veus la catedral a partir d'aquell dia molt diferent, i conec gent que després de llegir la novel·la ha visitat la catedral i diu que la veu amb uns altres ulls, una aurora de misteri que no li havia sabut veure res. En tot cas, res més i gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies. Ara, com en les altres ocasions, si hi ha algú que vol fer alguna pregunta, en Ramon Albert, ara el tenim aquí.
O si algú que en sap més que jo vol dir alguna cosa, també. Que algú n'hi ha aquí.
Bé, si ningú no s'anima, us vull recordar que dijous vinent, el dia 13 de novembre, hi ha una altra d'aquestes conferències que fem aquí, que és la que pronunciarà el senyor Narcís Jordi Aragó sobre viatgers i literats a l'entorn de la Seu. Amb aquesta s'acabarà la sèrie de conferències prèvies al Congrés sobre la catedral, que s'han anat fent en aquesta sala, i el Congrés tindrà lloc ja aquest mes, els dies 27 i 28, tindrà lloc a la Masia de la Torre, la seu de l'Institut d'Estudis Gironins, allà a la Torre Gironella, i en aquest congrés, en el qual esteu tots convidats, naturalment, es presentaran una vintena de comunicacions sobre la catedral i hi haurà una conferència inaugural, que seria, diguéssim, una continuació d'aquestes conferències que s'han fet aquí, que és la que farà el doctor Arturo Zaragoza sobre la construcció medieval en temps del gòtic.
Bé, doncs moltes gràcies, Ramon.
Encantat, com sempre. Doncs molt bé, per mi.